Bé, i ara ja sí, tenim a l'altre costat del telèfon el president de la Caixa Rural de Vila-real, Enric Portalés. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Enric, ahir vau tindre ja l'assemblea, no, general de la vostra, de la Caixa Rural. Contamos, què tal va anar?
Sí, efectivament, ahir vam tindre l'assemblea general de l'exercici 2019, que per la qüestió de la situació esta es va haver de retrasar. La vam fer en el mes de juliol, quan habitualment la fem a finals de maig o a tot estirar a principis de juny, i l'assemblea va ser una assemblea diferent. No estem acostumats a aquest tipus d'assemblees amb tan poca gent, encara que així i tot encara vam poder comptar amb 90 presents i més de 200 persones representades, amb la qual cosa el quòrum era suficient per a fer-la, cosa que efectivament era un dels nostres maldecaps. I després també la vam poder fer en totes les mesures de seguretat per a que no hi haguera, en principi, clar, no sabem tampoc com es comporta el virus en aquestes situacions, però en principi seguien totes les recomanacions fetes per a aquest tipus de reunions, aquest tipus de concentració de persones. L'assemblea va eixir tot bé, van ser aprovats els comptes anuals, va ser aprovat també l'informe de gestió, algunes modificacions també dels estatuts, que si vols després entrem en detall, i fins i tot van ser elegits els nous consellers, les noves conselleres, bàsicament, en substitució dels consellers que havien ja arribat al final del seu mandat, perquè per acord del Consell Rector i aquest mandat té un límit, té un límit d'anys, i ja l'havien superaven enguany, i per tant Joan Batalla, Anna Candau, Remy Herrero i Enrique Cortés deixaran de ser consellers de la Caixa Rural i entraran noves conselleres, que són Anna Petit, Maria Dolores Broc, Vanessa Bonet, que entrarà com a suplent, i després 12 consellers, un titular que és Enric Reverter, que passarà, o sigui, que continuarà, renova en el càrrec, perquè encara encara n'hi ha possibilitat de que continuï el càrrec, i després Manolo Martínez, que passarà de ser suplent a titular. Això és el cas, diguem, les qüestions més rellevants, més importants, del que va passar ahir en l'assemblea.
Sí, president. En aquesta assemblea vau presentar, no, les xifres del balanç de la Caixa Rural de Vila-real del 2019, no, de l'any passat. I clar, per ara són bones notícies tot el que ha suposat aquest any per a la Caixa Rural de Vila-real, veritat?
Sí, efectivament, són bones notícies. Vam tindre un any que després de la desacceleració que s'havia produït en els dos anteriors, en el 2017, havia creat una situació una miqueta d'incertesa pel que fa a les entitats financeres, però l'any 2019 el que marcava ja era una línia de recuperació, una línia d'establiment, diguem, de tranquil·litat, no? Eixe 2019 donava unes xifres, donava unes tendències, com estava dient, que eren molt positives, i ara no sabem què és el que passarà en el 2020, però almenys el 2019, diguem que els deures es van fer i es van fer correctament, van baixar la morositat, van baixar els crèdits irregulars, vam augmentar el crèdit sa, vam tindre els beneficis, que si bé és cert que eren menors que en els del 2018, també és veritat que eren uns beneficis marcats sobretot per aquest intent de reducció del crèdit més tòxic en provisions i en salvetats, i per tant tenim un benefici menor, però així i tot pensem que és un benefici consolidat, i també teníem la confiança dels nostres socis en l'adquisició del capital social, que cada vegada va augmentant, i en aquest exercici del 2019 va tindre una pujada del 24,7%, és a dir, quasi pràcticament el 25%, i ja superem els 10 milions d'euros de capital social. Per tant, tot el que ens feia augurar el 2019 és que aniríem cap a una situació de normalitat, de tranquil·litat i d'assentament, diguem, d'aquest benefici econòmic. Ara, en el 2020, com ja dic, no sé, no sabem què és el que ocorrerà, perquè, clar, partim d'una situació absolutament inèdita, no? Atípica en el món de l'economia.
Sí, una de les altres coses que ha fet reduir el gast ha sigut els gasts d'explotació de la pròpia Caixa Rural, veritat?
Sí, efectivament. Hem aconseguit també, i això ens dona aquesta tranquil·litat de la qual parlava abans, hem aconseguit reduir els gastos d'explotació. Els gastos d'explotació són el que cada vegada, diguem, costa obrir una persiana d'una oficina, el pagament dels empleats, el manteniment de tots els equips informàtics, etc., la seguretat, en fi, tot allò que qualsevol persona que hagi tingut un negoci o que tingui un negoci sap que costa obrir una tenda, un negoci cada dia. Aleshores, reduir això en pràcticament un 18% és important perquè podem situar-nos en una situació, com deia, de tranquil·litat.
Sí, ahir durant la roda de premsa, vostè i l'altre conseller, Joan Manolo Cobertorer, estava parlant, no, que durant aquesta crisi que acabem de viure, sí que hi ha molta gent que ha anat a demanar ajuda, préstecs, i esos préstecs ICO que s'han fet tan populars durant aquesta crisi sanitària, no? I que han sigut molts els que han anat, no? Expliquem-nos un poquet.
Sí, efectivament, el govern, com ja se sap, va llançar una sèrie d'avals anomenats ICO, de l'Institut del Crèdit Oficial. Són uns avals que el que donen és una miqueta de seguretat a les entitats financeres per a prestar els diners als empresaris o als particulars o als autònoms que els demanen després d'aquesta situació. I això, com dic, dona una miqueta de tranquil·litat a les entitats financeres a l'hora de concedir els crèdits. Però el que no hem d'oblidar és que aquests diners no són de l'ICO, és a dir, no són de l'Estat, són diners de les entitats financeres. Nosaltres hem fet un esforç importantíssim, jo crec, en aquest sentit, perquè hem donat més de 150 crèdits i hem superat la quantitat de 10 milions de crèdits avalats per l'ICO. És a dir, que crec que hem fet una feina importantíssima que en el seu moment es reconeixerà d'ajuda, de recolzament a les empreses vilarrealenques, a les empreses del nostre entorn que han tingut necessitats de liquidesa, necessitats de diners en esta situació, no? Després del paró forçat que s'ha produït durant gairebé 3 mesos.
Vostès, el que van explicar també ahir, que veníeu d'un 2019, no? Que la morositat havia baixat, però que per culpa de donar estos préstamos, ara, pues, esa xifra, no, de morositat es veuria en augment en aquest 2020, no?
Bé, això és una suposició, vull dir, no sabem encara què ocorrerà, però evidentment quan més crèdits dones, més perill tens que algun no es pague, no? Aleshores, si hem fet un esforç important per concedir aquests 10 milions d'euros de crèdits a més de 150 empreses o particulars, això representa que, evidentment, un percentatge, simplement per qüestió d'estadística, un percentatge d'aquests crèdits pot ser que no siguin retornats. De tota manera, vaig explicar en una roda de premsa, i ho repetís ara, que aquests problemes de morositat es veuran afectats a partir de l'any 2021, perquè aquests crèdits el que també tenen és un període en el qual les persones que han demanat el crèdit no han de tornar el capital, sinó simplement pagar els interessos d'aquests crèdits, i serà a partir de l'any 2021 quan hauran de retornar-lo, i serà aleshores quan podrem tindre problemes de morositat. Però de moment, com ja dic, això és una suposició i és una tendència general pel que es veu en les entitats financeres, però és una suposició, ja dic que no és exacte, no és el que es produirà, perquè pot ser que, i així ho esperem, que totes les empreses puguen remuntar i puguen tornar a una situació de normalitat econòmica, que és el que tots desitgem, no?
Al principi de la nostra conversa, parlant dels canvis que s'havien fet en aquesta assemblea, no? Tenim per un lloc el canvi de noms de consellers, no? I per l'altra part tenim un canvi també en els estatuts que vostè em comentava. Em pot fer una referència d'això?
Sí. Tenim dos canvis en els estatuts que són importants. El primer és un canvi en la remuneració del capital social que per indicació del Banc Central Europeu, com m'imagino que molta gent haurà vist, que ja s'ha produït en les juntes generals d'altres entitats financeres, el Banc Central Europeu ha recomanat / prohibit que hi haguera cap tipus de remuneració del capital. Per una situació com aquesta de crisi econòmica evident, diguem que el que pretén el Banc Central Europeu és que les entitats financeres reforcen la seva solvència i que no remuneraran el capital. Aleshores, per un costat tenim aquesta urgència de no remuneració del capital social fins al dia 1 d'octubre, en principi, que és la data que ha marcat el Banc Central Europeu, però que també pot retardar-la, tant com li vinga bé, com considere que està la situació. I després, l'altre canvi, que és un canvi important, en el sentit de que reduïm la quantitat de consellers que hi haurà en el Consell Rector de Caixa Rural. En aquests moments n'érem ahir, perquè avui ja no ho som, 10 consellers i 2 suplents, i a partir de l'any 2022 seran 8 i 2 suplents. Això és un procés de, per una banda, de reducció també de consellers, perquè cada vegada es fa més difícil que els consellers siguin idonis o considerats idonis per l'autoritat del Banc d'Espanya i després del Banc Central Europeu, que demanen molts coneixements, molta experiència a aquelles persones que entren a formar part dels consells rectors de les caixes, tant de les caixes com dels bancs. I aleshores, clar, aquesta dificultat ens ha fet reduir el nombre de consellers. Però de tota manera, el que intentem, sobretot, i crec que en la nova incorporació de les conselleres que ahir van resultar elegides, el que volem donar és aquesta idea de diversificació de les persones que formen part del Consell, que hi haja de tots els estaments socials, que hi haja de tots els o de molts entorns econòmics, i després també amb sensibilitat, ideologies diferents, perquè es produïsca el debat, que és el que és més important. I sobretot el que m'agradaria destacar és que dels nous consellers que hi ha, vull dir aquells que encara no havien tingut cap tipus de relació en la Caixa, hi ha un conseller que és Enric Reverter, que renova, hi ha un suplent que és Manolo Martínez, que passa de suplent a titular, però els nous, les noves cares, són tot dones. Són tres dones: Vanessa Bonet, que passa a ser suplent, després tenim Anna Petit i Maria Dolores Brau, que passen a ser titulars de conselleres de la Caixa Rural. En aquest sentit, com dic, el que volem és donar reflectir el que és la societat també a través del Consell Rector de la Caixa Rural de Vila-real.
Sí, president, una de les altres parts importants de la Caixa Rural és la seva fundació, i aquest estiu va tindre un paper fonamental amb la seva escoleta d'estiu Xicaes.
Sí, la veritat és que estàvem en una situació bastant indecisa, en el sentit que no sabíem quines serien les condicions en les quals podríem tornar a emprendre aquesta escoleta d'estiu, no? Perquè ja fa temps que ens encarreguem del que és el Campus Natura, del que és, són aquestes activitats, aquestes colònies que es fan per a xiquets i xiquetes en diverses capacitats, que fem durant les vacances de Pasqua, de Nadal, durant l'estiu també, i no sabíem quines serien les condicions a les quals ens permetrien fer aquesta activitat també durant l'estiu. Una vegada tot això ha solucionat, avui mateix comença la inscripció d'aquests xiquets i xiquetes per a que puguen realitzar dins de les possibilitats que marquen les normes per a la contenció de la pandèmia, fer les activitats que estan habituats. No oblidem que justament aquests xiquets i xiquetes necessiten més que ningú mantindre aquesta activitat, aquesta socialització, aquesta, diguem, reconeixement del que és el seu, del que és el seu procés d'aprenentatge, i això no podíem deixar-ho de banda, no podíem abandonar durant tot l'estiu a les famílies i a aquests xiquets i xiquetes, i per tant hem fet tot el possible per poder obrir, encara que siga dins del nostre edifici, dins del saló social, dins de la quinta planta, la planta que ocupa Xicaes, per a continuar fent totes les activitats presencials que puguem, naturalment.
Veiem que venim d'un 2000 de neu bo, amb bones xifres per a la Caixa Rural, un 2020 que pareix que ha eixit així un poquet, que ha sigut un poc més difícil, no? Com veu, com a economista, vostè ara mateix el futur?
Bé, jo no soc economista, però de totes les maneres tampoc canvia molt la cosa, perquè si seguim un poc les tendències del que s'està dient en els mitjans de comunicació, en els llocs especialitzats, tenim molta diversitat pel que representa el futur, no? Els mateixos economistes també solen dir que són capaços de predir el futur quan ja és passat, no? Uh-huh. I això ocorre normalment en totes les prediccions de futur, no, no només en les econòmiques. A veure, jo per un costat considero que serà un període difícil, serà molt complicat, perquè n'hi ha molta gent que s'ha quedat sense feina, hi ha molta gent que tindrà dificultats per a reprendre una situació normal, però també és cert que una situació de crisi econòmica com l'actual, que està provocada per una pandèmia, no és una situació, diguem, que afecte a tot el nucli econòmic, i que per tant és possible, i en aquest sentit jo soc optimista, és possible que la recuperació siga més fàcil que en la d'altres situacions, com la de la crisi del 2008, que va ser una crisi terrible, ara no la recordem perquè ja va passar molt de temps, però va ser una crisi terrible en el sentit que, diguem, el germen de la nostra economia, la construcció, la producció de ceràmica, etc., tot això va caure d'una manera extraordinària, i ara el que necessitem és que tot això continue, diguem, creixent com estava creixent fins al moment en què se va aturar tot en el mes de març. En aquest sentit, pot ser que ens coste, però jo crec que la recuperació serà més ràpida que en altres situacions que hem patit, no?
Bé, pues ens quedem en aquest missatge optimista, no? Gràcies, president de la Caixa Rural de Vila-real, Enric Portalés, per haver estat avui amb nosaltres i contamos totes aquestes novetats d'ahir de l'Assemblea General.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos la possibilitat de contar-ho.
Desde Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo hasta la playa. Solecito que brilla en la mañana, para que luzca de una forma bacana.
¿Me escucha? Desde Barcelona hasta Santa Marta.